A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ai, senyor, temps per la nostra història, però no recordem, com acostuma a passar en aquests casos, i més després de tants números al cap, on ens havíem quedat i per on havíem de, de continuar. Bon dia, Ignasi.
Bon dia, senyor Vicenç i els oients. Ho ha dit bé?
S'ha expressat vostè molt bé, muntaner.
Molt bé.
Que ens posem, oi, tan protocolaris.
Sí, sí.
Estupendo, home. No perdis l'humor.
No, home, l'última cosa que es pot perdre.
És veritat. Molt ben fet aquest apunt. Doctor Montaner.
No et mossego perquè estàs una mica lluny.
Ai, perdó, mossega-la amb ell, perquè a mi m'ha vingut la precisió, però és veritat o no?
És veritat, però vull dir, no cal...
No cal fer-ne, no cal vantar-se d'això, eh?
Clar, vull dir, home, vull dir, la gent... Jo sóc el Montaner, i s'ha acabat.
És veritat, o en Montaner.
En Montaner, també. Fa molta gràcia que una vegada vas llegir un d'aquestes columnes que fa l'Espinàs. Abans el feia l'Avui, ara el fa un altre diari.
Sí, el Periòdico.
Periòdico. En el qual... explicava que una editorial li havia enviat aquestes editorials que fan diccionaris, enciclopèdies i coses aquestes i que s'estalvien fer investigacions i envien un escrit al personatge que volen fer la biografia
per veure si està d'acord o no.
I li fan preguntes.
Ah.
Vostè quin dia va néixer, quins títols té, què d'això, i després ho posen com si fos treball seu, no? Bueno, i llavors l'Espinàs deia que entre les coses que li preguntaven si tenia algun títol nobiliari. Suposo que és una pregunta genèrica que la fan a tothom, no? I ell feia aquest comentari a la mar de divertit. Diu, jo no ho sé, la gent a mi em diu l'Espinàs. No sé si aquest L, amb apòstrof, és algun títol nobiliari o no. Doncs a mi em passa el mateix.
Perquè què hauríem de dir? En o el?
No, les dues coses.
Les dues coses, eh?
Tractant-se de persones, els dos articles són correctes. Sí, sí. Teòricament, però jo diria que això és del temps de Maria Castanya, en té doble sentit. En equival...
Hi ha tantes coses amb doble sentit.
En equival a don, en català.
Ah, sí. En Montaner.
Sí, no, equival a don, per exemple, suposo que ha sentit més de vegada el rei en Jaume.
Sí.
Això vol dir el rei don Jaime.
D'acord.
I aleshores, en català...
Com la reina na Margalida.
Exacte.
Per posar un exemple.
Aleshores, en català, don... Teòricament és incorrecte, però està tan divulgat que no em sembla que
no
fem, ja es pot... No, s'hauria de mirar l'últim diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans si ja l'ha admès, perquè allà hi ha entrat tot i potser això també, no? Però si no l'ha admès, don segueix sent incorrecte i, per tant, per dir don i donya s'ha de dir en i na. Llavors, per tant, en vol dir don, però també vol dir el. Té el doble sentit, no?
D'acord.
Per dir-ho així...
Però és a dir, podem dir el Montaner, com qui diu...
Don Montaner.
Això.
Però llavors ho has de fer amb un cert èmfasi. En Montaner. Perquè si dius en Montaner...
En així, Montaner.
Així és, vol dir el Montaner.
D'acord.
De manera que...
És a dir, podem dir el Montaner com diem el calaix.
Sí, exacte.
Sí?
Sí. No, és clar.
Però en Montaner sona més a persona, no? Que si no tant objecte. Sí.
El i en, no, igual. És igual dir el que en... Si és això que preguntes, que no ho sé, vull dir... Fi, cada llengua té els seus sistemes. Per exemple, en castellà no puedes decir el Rajoy, per exemple. Si dius el Rajoy, és amb un to despectiu. Uh-huh. En canvi, si dius, has de dir Rajoy. En català, no, has dit el Pujol, que és de prou categoria, i no es diu amb cap to despectiu. Per tant, i altres llengües, italià, per exemple, és obligatori.
Tot i que...
Les persones de categoria, en català, de totes maneres, s'acostuma a suprimir l'article. Per exemple, no dius el Verdaguer, dius Verdaguer, no? En canvi, en italià, no, en italià, tot, fins i tot les persones d'altíssima categoria, porten el.
Sí?
Sí. Il Dante. No pots dir Dante, has de dir il Dante. Cada llengua té el seu sistema.
D'acord, cada té
referència. I a més varia amb el pas del temps.
D'acord. Tot i que suposo que si diem entre el Pujol i en Pujol,
sí,
definim una persona, podem definir, oi,
sí,
una muntanya.
Sí, el que passa que el president Pujol ja s'ha
ja
fet
ja.
tan familiar i tan casolà que la gent ja...
Sí, sí, que queda d'allò, no? Però ara sí que hi ha més habitud de fer servir el...
Sí, en sí, tot, sí. Eh? Va creixent. No?
Que quedi clar que tot això ha començat pel fet de, oi, d'anomenar doctor. Retirarem això de doctor i deixarem amb el senyor. Ara,
quedaré molt agraït.
Quedaré molt agraït. Oh, doncs no sé per què vas estudiar per aconseguir-ho, doncs. Perquè,
no.
Per què ho volia, doncs, això, vostè?
Exacte, tens tota la
raó. No, ara ha quedat excessiu, això.
Això és d'aquelles coses que t'hi enredes, i quan ja estàs ficat has d'anar a seguir ballant.
Però va donar bon resultat, ja ho saben que va donar bon resultat, eh? Perquè encara estàs en això del... en la versió...
En la segona versió.
La segona versió.
Em va convèncer el Moreu Rei, també hauria de dir el doctor Moreu Rei. El Moreu Rei, que és un toponimista, que li vaig fer un treball d'universitat, treball de curs, no era cap tesi doctoral, sobre la toponímia de Sitges, i em va dir, home, això ho pots convertir en un treball de doctorat i tal,
i
em va anar perseguint, em va convèncer, i al final, bueno, doncs ja hi estàs ficat, doncs va, tirem. I al final vaig tirar.
Carai, anava a dir, quina motivació, eh?
El tema m'interessava. És a dir, a veure...
Perquè no... amb aquesta manera tan desmenjada de dir-ho, dona
sí.
aquella sensació de, mira, m'hi vaig posar... Perquè...
No, el tema m'interessava, vull dir, no tant el doctorat com
el motiu.
La toponímia de Sitges, això m'interessava. I per tant vaig veure una ocasió de seguir ampliant i aprofundint en el tema. I mira, ja... Així va començar tot.
La segona versió per...
Sí, ja fas bé de tossir.
Posem m'ha vingut.
Posem 2 o 3 anys.
2 o 3 anys? Mare de Déu.
No, surten coses entre mig i ho has de deixar-ho i després hi tornes i, no, i tinc bastant el peu al coll, eh? Vull dir, del 100% de feina potser en tinc un 85, sí, però a última hora...
Petit... O sigui que aquest 15%...
Són els dos o tres anys. Són petits detallets, coses que has d'anar repassat tota de dalt a baix, a veure si això i allò, i porta molta feina.
Sí, perquè ho dic, es presenti que no surti, que diu, Montaner, escolta'm, aquí, i ja hi som.
No, segur que ho diran.
És l'obsessió dels estudiosos,
un
això.
Un dels capítols d'aquest llibre nou és
sí.
Els lamentables i molestos errors. I explico que allò... Per encara que hi ha potser una immensa majoria de coses ben dites, hi ha errors. I que la gent em retraurà aquests errors.
Ja ho preveus, eh?
I ho prefereixo.
No, sempre ho has preferit, això és veritat.
El pitjor és que es facin un tip de riure veient una cosa i no t'ho diguin. Llavors
sí,
no pots arreglar-ho. No?
Amb això sí que és cert que sempre hi ha hagut aquí un esperit de posar les coses a lloc. On ens havíem quedat?
Havíem acabat Vallpineda. Mhm. I toca seguir amb altres barris i ampliacions del poble de Sitges, concretament amb aquest dia d'avui, i si acaba i si no durarà més temps, suposo que acabarà. És el barri de l'Estació. El barri de l'Estació, que és diferent del Poble Sec. El Poble Sec és del...
No ho acostumem a definir així, no?
No, però jo alguna vegada m'hi he trobat amb algú que vivia al barri de l'Estació. Ah,
sí.
Tu vius al Poble Sec? No, jo visc al barri de l'Estació. Potser perquè això del Poble Sec antigament no tenia gaire bon nom, vull dir, perquè semblava un barri de xaboles, no? I que no ho era, no? Però sí, és que jo soc del barri de l'Estació i em sembla bé, vull dir, el camí dels capellans separa a sota i a sota, a sobre i a sota. A sobre hi ha el Poble Sec i a sota, entre el Camí dels Capellans
i la via del tren,
i la via, hi ha el barri de l'estació.
Oficialment s'ha denominat mai així?
No ho sé.
Que ho sàpiga?
No. Que jo sàpiga, no ho sé. A mi m'havia arribat d'una manera molt difusa, que possiblement no és cap intenció sèria, una intenció de l'Ajuntament de refer les denominacions dels barris, anar buscant o anar definint cada barri, cada barri que és. Si això es fa, possiblement s'hauria, si no existeix, s'hauria d'introduir el nom de barri de l'estació, que ja dic que és diferent.
Perquè sí que tenim molt delimitat el Poble Sec, i és cert que el tenim delimitat de Camí Capellans cap amunt.
Exacte.
Tot el que és el Camí de la Fita cap amunt.
Per tant, les cases de sota què són? Alguna cosa o altra, no? Pues barri de l'estació.
D'acord, doncs per tant parlarem d'aquesta, diguem-ne, llenca de terreny des de la via del tren, Camí Capellans.
Bé, actualment ja no existeix, però evidentment l'edifici emblemàtic del barri de l'estació era Can Planàs.
Can Planàs. Que no Planes.
No, Planàs. Planàs, eh? Que suposo que teòricament s'hauria d'escriure Planars, Planars, però ho escrivien Planàs, A-S, i per tant la A amb accent. Que és una mansió enorme, vull dir, fastuosa, que sempre surt en fotografies antigues, sempre veus l'estació i darrere les torres de Can Planàs, eh? Que possiblement doncs, la major part de sitgetans actualment no l'ha vista, jo tampoc no l'he vista quan vaig venir a parar aquí, em sembla que ja no existia. I que la va fer un senyor que es deia Estanislau Planàs, que era un alt càrrec de la companyia de trens MZA.
Madrid-Saragossa-Alacant.
Madrid-Saragossa-Alacant. I que es va casar amb una sitgetana, Mercè Amell. I suposo que el fet de casar-se amb la sitgetana doncs el va impulsar a edificar la d'aixòs.
O sigui que aquí hi vivia el màxim responsable.
Sí, bueno, vivia, suposo que vivia a Barcelona,
però diguem-ne que
tenia casa aquí, no? Igual que el marquès de l'Argentera, que aquest sí que era el màxim de la MZA, tenia allà on hi va haver el casino de Sant Pere de Ribes.
Amb a Solers?
En Solers, sí. El Solers.
Sí, allà hi vivia el president de...
Allò era propietat seva. I igual que el Planàs, que duia Barcelona Sitges Barcelona, l'altre era allà. I després em sembla que va comprar el Girona, el banquer Girona, no sé si abans o després del marquès d'Argentera. Marquès d'Argentera és el que té dedicada a la plaça de l'estació.
D'acord.
Com es deia, ja sortirà el moment que no hi pensi. La plaça de l'estació, teòricament, és
Eduard Maristany, marquès d'Argentera.
Sí.
Que estàvem allò dels títols nobiliaris, per començar. Doncs Eduard Maristany, marquès d'Argentera, que ara ja torna a haver-hi la placa des de que es va posar en marxa l'oficina de turisme.
Ara hi és.
Que hi ha la placa, diguem-ne, original, amb aquella forja tan bonica.
Sí.
D'acord. Doncs a Can Planàs...
A Can Planàs, aquest no era... Estava per sota del marquès de l'Argentera. I l'Estanislau Planàs i la Mercè Mell van tenir un fill que es va casar amb la filla d'en Rossinyol, perquè en Rossinyol només en tenia una. Bé, aquesta casa o finca amb la casa al mig estava limitada per el que avui carrers actuals, pel Camí dels Capellans, pel carrer del Sol i pel carrer del Passeig de les Flors, l'Avinguda de les Flors que hi ha sota, no? De manera que era un triangle que tocava a les barreres.
Diguem-ne on ara hi ha l'oficina o l'edifici que hostatja l'oficina de la Caixa Penedès.
Exacte.
O que hostatjava.
Des d'allà fins al carrer del Sol.
Déu-n'hi-do.
Que està d'això, Llavors, quan la casa aquesta va durar com a casa, diguem-ne, senyorial, fins a la Guerra Civil. La Guerra Civil ja se sap que tot va quedar trasbalsat, es van incautar de tot, i durant la Guerra Civil va ser la seu de la CNT FAI. I allà es feien interrogatoris, es feien el que toqués, el més no... per parlar-ne.
No sé. A parles com els avis, eh?
No sé si el que es feia allà era gaire d'això, o simplement era interrogatoris i coses d'aquestes. Suposo que tortures no n'hi hauria haver. No ho sé. Allà, aquella època, al començament, els mataven directament i no hi havia res. Mm-hmm. I després ja la cosa va fluixar molt.
Però, o sigui, la CNT es va incautar d'aquell xalet?
Sí, torre. Sí. I sobretot la CNT fa i després dels fets de maig
del 37.
Del 37 va deixar de ser una força agressiva i probablement no hi va haver coses gaire grosses a Can Planàs. Després, clar, es va acabar la guerra, teòricament, bueno, els Planàs van recuperar la casa, però no se'n van preocupar, ho van deixar abandonat. Immediatament després de la guerra hi va haver un grup de soldats, tres o quatre soldats, no sé per què, potser perquè havia estat la seu de la CNT. També n'hi va haver un altre a Baix Amar, a les cases d'en Bernardo
Fernández. La casa de l'urbanitzador de l'Avinguda Sofia.
Sí, allà també hi va haver un grup de soldats. El grup de soldats aquests de Can Planàs, el sé molt concretament perquè una sogra, l'àvia de la de Rosa Alsina, de la meva dona, explicava no sé quantes vegades que un dia va anar per allà uns soldats aquells amb cara de gana i li va dir, que tens gana? I l'altre va dir, sí. I diu, passa que menjaràs. I des de llavors els soldats, amb tota naturalitat, anaven al corral a menjar. I després, el soldat aquest era un de per allà a prop de Morella, d'un poble d'aquests, i posteriorment, quan va arribar l'època del reaccionament i d'això, aquest soldat li va tornar el favor posant a nom de l'àvia un terreny d'oliveres
a Morella?
No és exactament el poble, és per allà al Matarranya, una mica més enllà.
D'acord.
Perquè pogués tenir oli, perquè en aquella època...
Però és a dir, li va cedir el terreny?
Sí, el va posar, teòricament, vull dir, temporalment a nom seu.
Sí.
Perquè pogués tenir oli, perquè en aquella època l'oli...
Home, una història ben maca.
Sí, en aquella època l'oli...
Anava, en fi...
El requisava l'Estat i només podien fer servir oli dels seus propis terrenys els propietaris. Per tant, ho sé concretament per aquesta raó, no?
El món és un mocador, eh?
Sí.
Un soldat de Morella...
Sí, del Matarranya,
aquí,
exactament.
Del Matarranya...
Sí, una mica més amunt de Morella.
Aquí no s'ho dia van donar de menjar a Can Planàs, i ell ho va recordar després.
Sí, de tant en tant venia, va venir bastant. Jo ho vaig veure, va morir ja fa 7 o 8 anys.
Una història com tantes, amb un punt de novel·la, eh?
Sí.
Amb un punt de novel·la.
És una història bonica.
Ens deies, però, que després de la guerra es van abandonar la casa?
Sí, suposo que els soldats hi van estar poc temps, un any, una cosa així, van desaparèixer, la casa va anar quedant en ruïnes, els nois hi entraven a jugar, això sí que m'han explicat tres o quatre sitgetans, que quan era petit jo anava a Can Planàs i em ficava per allà i jugàvem per dintre la casa abandonada. I suposo que finalment la família va decidir que n'havia de fer alguna cosa, i l'única cosa que n'havia de fer era vendre-s'ho. Abans que s'ho vengués amb una immobiliària, que és el que va acabar passant, se'l va vendre... Hi va haver un intent d'una fàbrica de rellotges, de muntar una fàbrica de rellotges allà, industrialitzar Sitges, però com tantes els projectes d'aquests fantasiosos, se'n van a l'aigua.
Una fàbrica de rellotges,
sí. No, em sembla que no era suïssa, era una fàbrica de Barcelona que volia, potser era representant suís, però no volia fer això, no? I llavors, finalment... es va abandonar qualsevol interès, i quan va arribar als anys 60, que és l'època del boom immobiliari, va començar llavors, doncs els Planàs, o qui fossin els hereus en aquella època, no sé ja qui eren, se la van vendre amb una
immobiliària
que va parcel·lar tot això, va fer pel mig del terreny un nou carrer, carrer de la Lluna, i actualment són les cases, els tres grups de cases que hi ha...
Aquestes tres mansanes eren d'una mateixa casa, eh?
Sí.
D'una mateixa propietat, vaja.
Era de la mateixa casa, sí.
Mare de Déu, quin dineral.
Sí. aquests noms curiosos del sol i de la lluna.
Sí, 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 sí.
Segons tradició, se'ls va inventar un paleta dels que treballaven a les cases de per allà, que va posar un rètol escrit a mà que posava Carrer del Sol. La gent em va començar a dir Carrer del Sol i després, quan l'Ajuntament va decidir això, va acceptar, sí, tothom ho diu. A més, els ajuntaments acostumen a tenir molta mandra de pensar noms de carrers. I llavors els hi ve la barra de bé, Carrer del Sol, mare, però li posarem Carrer del Sol, i suposo que per simpatia a l'altre carrer de la Lluna, per fer parella, no?
Però és a dir, La història, diguem-ne així, apòcrifa, explica això, eh?
Apòcrifa no ho crec, eh?
No.
El que no dic és que no n'estic segur, però molt probablement va ser així.
Va ser així.
De manera que...
Sort que eren dos carrers, perquè si no hi havia tot el sistema solar, eh?
Sí.
Hi havia Venus, hi havia Mart, hi havia Urà, hi havia Neptú, hi havia tot, eh?
La qüestió és tirar de veta. D'acord. Comencem per aquí, seguim...
D'acord. Però originalment tot aquest terreny de Campplanàs anava des de la confluència entre... el camí Capellans i l'Avinguda de les Flors, sí, i el carrer del Sol.
Carrer del Sol.
Tot allò era d'un
mateix
propietari.
Sí. Hi ha mapes antics en què encara hi ha, i fins i tot, i m'agradaria saber si és veritat o no, hi ha el dibuix del jardí. Vull dir, aquí hi ha passadissos per aquí, els parterres, com estaven fets. El que passa que no me'n fio gaire, però si no seria molt
bonic de poder veure com era la casa.
De poder refer mentalment com era el jardí de la casa.
Perquè és cert que, com molt bé deies en les fotografies, és una casa imponent. Eh?
Sí, dues torres amb un...
A part queda col·locada, esclar, queda col·locada allà dalt.
A sobre de l'estació.
I queda un escenari.
Des de la plaça de l'estació, fotografiant l'estació, sempre es veu darrere
Campplanàs. O sigui que aproximadament cap als anys 60...
Sí.
Campplanàs va ser enderrocada.
Sí, va ser cap als anys 60. Si algú dels oients...
Sí, pot saber la data concreta, etc.
No, i en té més records, doncs és interessant guardar tot, perquè clar, coses d'aquestes els mitjans impresos no en parlen, i convindria parlar.
Hi ha un edifici d'aquells que són una... o que van ser una fita, en el sentit d'una referència... En el seu moment.
Sí, senyor.
Algun punt més?
Sí, bueno, encara...
Ah, vinga. Tenim marge de temps.
Sí, tenim marge. Bueno, doncs encara, a partir d'aquí, Campplanàs, que és aquest triangle que hem dit, d'aquí fins a la carretera segueix sent el barri de l'estació. Fins a la carretera, o almenys fins al carrer de Pau Casals.
De Pau Casals.
Pau Casals, no? Perquè l'altre és la Sínia Dionísia. Que d'això és, bueno. Aquí hi ha diferents carrers, carrer de les Escoles Pies, carrer del Pilar, i les Sínies que hi havia allà, i que després es va convertir en carrers, com Campplanàs també, doncs era la Sínia del Rostit i la Sínia Nova. La Sínia del Rostit era des del carrer del Sol fins al carrer de Pau Casals,
sí,
i la Sínia Nova del carrer de Pau Casals fins a la d'això. Del Pau Casals fins a la carretera hi havia dues sínies, la Sínia Nova i la Sínia
Dionísia,
que era a la part de sobre, no? La Sínia del Rostit, primer, abans, vull dir, començant amb una mica en borda, el carrer de les Escoles Pies és un carrer que se li va donar aquest nom quan, després d'haver marxat els escolapis, l'any 40 van marxar, el 41, potser l'any 41, quan van tornar al cap de 3 o 4 anys, i que l'Ajuntament va fer totes les gestions
perquè tornessin,
va fer la capella, que era al costat del xalet, que era un dels problemes que tenia els escolapis, que no hi havia capella, havien d'anar a la parròquia i tot això.
Un altre edifici molt bonic.
Sí, el xalet dels escolapis, xalet Montaner, de la Villa Lola. és curiós, però... això de Villa Lola, hi ha no sé quantes.
Sí.
Totes les dones d'aquell temps es volien dir Lola.
Però sí que sé que n'hi ha més d'un. És veritat. Dèiem, però,
sí,
carrer de les Escoles
quan,
Pies.
Després d'aquestes gestions, que els escolapis van tornar, llavors, no sé si per agraïment o perquè, pel que fos, doncs van decidir donar un carrer de les Escoles Pies amb un carrer de... I en aquella època tots els carrers del barri antic estaven nomenats, van donar aquest nom al carrer de les Escoles Pies.
Va ser... encara es diu així? Carrer de les Escoles Pies?
Sí.
O carrer de l'Escola Pia?
Ara m'ho poses difícil.
Escoles Pies, eh? Escoles Pies.
Jo diria que sí.
Escoles Pies, Escoles Pies.
Sí. De fet, aquesta... De fet, és el mateix, no?
Anava a dir, és tan correcte una cosa com l'altra, no?
Depèn, sí o no. A veure, sí o no. A veure, quan es va fer la reforma del nomenclàtor,
sí.
Jo tenia ocasió de dir carrer de l'Escola Pia, per comptes de les Escoles Pies, i si no recordo malament, no ho vaig fer-ho, perquè és que el nom ja és tan corrent que ja no valia la pena. Però llavors m'explico el que d'això és.
Com el carrer de l'Orro.
De l'Orro, sí. Aquest sí que el van canviar.
Sí, però encara
hi ha qui en diu
de l'Orro. Sí.
Doncs Escoles Pies i Escola Pia, a veure... de fet, en plural, Escoles Pies, és el costum o la manera de ser, o la manera de dir, de la part castellana d'Espanya. A Catalunya, des del començament...
Com m'ho has dit, això, eh? La sí. part castellana d'Espanya.
Sí, sí, uh-huh. És així.
Sí, sí, sí. Però és que no ho hem dit així encara. La part castellana d'Espanya.
Home, Escoles Pies, això va amb la llengua.
Sí, està clar.
Per tant, vull dir, sí, sí. Dir la part castellana...
La denominació territorial de la llengua, sí, sí.
En canvi, aquí a Catalunya, tota la vida, hi ha pogut fins i tot veure una instància que van fer en 1700 i pico, un escolapi a l'Ajuntament de Barcelona demanant que s'obrís un col·legi de Barcelona, que no s'ho va obrir fins al 1818, mm-hmm. una cosa del segle XIX, doncs dient que volia obrir un col·legi de l'Escola Pia a Barcelona, amb una cal·ligrafia magnífica d'aquella època, et duria pensar, si ho faig ben escrit,
me'n sortiré.
Em diran que sí. I li van dir que no. I és clar, que no hi cabien més convents dintre de les muralles.
Però ja es deia, aleshores Escola Pia.
Sí. I llavors ja deia Escola Pia. I, per tant, el costum de sempre ha sigut dir-ne Escola Pia en català.
Uh-huh.
I, per tant, s'ha restituït el... Actualment, els col·legis escolapis en diuen l'Escola Pia.
Sempre. I encara te'n diria una altra. Ja ho saps com es diu.
En diuen la Pia.
La Pia. La Pia. Cosa... Nosaltres en dèiem Can Colapi o els Escolapis.
Queda molt millor.
Que queda molt millor, perquè això de la Pia...
Per això de la Pia, de totes maneres, vull dir, s'entén. Tu sí, dius ja l'escola Barratxina, o dius l'escola Pia. Si tu treus l'escola, queda Barratxina. Mm-hmm. I si treus l'escola, queda Pia. Vull dir, és una cosa que havia de passar.
Sí?
Home, vull dir, des del moment que dius l'escola Pia, doncs la Pia. Prescindeixes de l'escola, dius la Pia, mm-hmm. o la Barratxina. O dius la Miquel Utrillo.
No, està clar.
Vull dir, és això.
No, ara, com dèiem, mentre no sigui la Pia o Moina... Però no és el cas.
Per cert, ara que ho dius, jo crec que s'hauria de dedicar un carrer a Sitges a la Pia Almaina, mm-hmm. i no n'hi ha cap. El que passa és que ja ho he dit més d'una vegada... Que no
serà pas per les seves obres benefactores?
Home, mm-hmm. no, els carrers només, no estan dedicats només a les bones persones. També n'hi ha. Mira, a Barcelona hi ha...
Ai, anava a dir, digues alguna cosa de Barcelona, perquè no diguis ara una mala persona que tingui un carrer aquí.
No, en sé cap.
No en saps cap.
Bueno, tothom és bo i dolent a mitges, vull dir, però vaja, no, dolent, a Barcelona hi ha dos carrers, no un, no.
Amb gent dolenta?
Sí. El general Espartero, que va bombardejar Barcelona des de Montjuïc. Mm. Es va dedicar a bombardejar-la i té el carrer del nom de l'Espartero i el carrer del Duque de la Victòria, que és el d'això. Té dos carrers, de manera que no solament la gent bona,
la bona gent,
són recordades.
12 minuts i seran les 12. Ignasi, gràcies.
Molt bé.
Fins d'aquí un mes.